Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà que Carlos Mazón hagi anunciat la seva dimissió, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el líder de Vox, Santiago Abascal, han acordat obrir negociacions per pactar el successor del president valencià. Avui mateix els dos dirigents han conversat per telèfon per donar el tret de sortida a aquestes negociacions que, segons fonts de la Direcció Popular, pilotaran des del Partit Popular al País Valencià, però supervisarà la cúpula estatal. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha denunciat que Feijóo deixi en mans de l'ultradreta el futur de València.
I tot esto siempre ha contado con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo, que demostrando, por cierto, una falta absoluta de liderazgo, ha dejado en manos de la ultraderecha el futuro de la Comunidad Autónoma de Valencia.
Avui Mazón ha presidit en funcions la reunió del Consell de Govern valencià. Precisament el Consell de Ministres ha aprovat l'Estatut del Becari. La norma vol reduir les pràctiques extracurriculars i preveu compensar les despeses dels estudiants. Ara la norma, això sí, haurà d'arribar al Congrés. L'Estatut de les Pràctiques No Laborals arriba després de 2 anys de desconcert en aquesta matèria. La norma vol regular les pràctiques empreses i estableix un règim sancionador per protegir els estudiants. Escoltem la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Delimitar claramente lo que es la formación en España, que a partir de ahora va a contar con derechos en España. De tal manera que una persona que esté en formación en prácticas no laborales, primer dato, no puede sustituir a un trabajador o trabajadora.
I les direccions dels centres educatius públics de Barcelona reclamen una reunió urgent amb la consellera i la gerent del Consorci d'Educació. Les seves demandes passen per més personal, no només docent, sinó també de l'àmbit social i sanitari, més planificació i estabilitat a les plantilles i rebaixa d'alumnes per classe. Per cert, que han omplert de silicona les portes d'una trentena d'escoles bressol municipals de Barcelona. Almenys 9 centres no han pogut obrir finalment les portes avui i altres han accedit per portes auxiliars o les de la cuina, segons han informat els companys de BTV. I el Festival El Petit, dedicat a les arts escèniques de la primera infància, se celebrarà a 11 ciutats del país entre els dies 15 i 30 de novembre. En total, ha programat una quinzena d'espectacles.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aro Serén i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 4 de novembre i comencem, com sempre, amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un dimarts del lloc més tranquil. Sí que hem despertat amb humitat, amb boires, molts núvols baixos a la Catalunya central i sobretot a Girona, però gran part d'aquestes nuvolades s'estan desfent i, de fet, el que queda d'aquest dimarts continuarà sent de temps més aviat plàcid, amb una temperatura que està escalfant més que no pas la d'ahir. L'ambient aquesta tarda acabarà sent encara més càlid i més suau i en molts casos ens mourem en el llindar dels 20, 22, 23 graus. On més pujarà aquesta temperatura serà cap a la banda baixa del Segre i també a les comarques de Girona. Allà, amb una mica de vent de garbí, vent de sud, que s'anirà accentuant, al igual que els cims del Pirineu. A últimes hores de la tarda, algunes nuvolades arribaran per la costa i, de fet, el dimecres ja tindrem molts més núvols arran de mar. Núvols que al voltant del mig matí migdia deixaran pluges, sobre sobretot a les comarques de Barcelona, clarianes cap al nord del país, però el dimecres a la tarda també s'anirà carregant en aquestes comarques del nord. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem d'Imagina, el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius que impulsa la Diputació de Barcelona. Parlarem amb Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la dimissió d'Amazon i les propostes que fan algunes associacions d'autònoms. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc José Rico, informàtic i propietari d'una botiga de cartes col·leccionables i jocs de taula. Continuarem amb l'espai que dediquem a la llengua per saber quina és la feina d'una correctora. Parlarem amb Natàlia Cerezo, que és escriptora i correctora. Acabarem amb cultura i amb la guanyadora del Premi Junceda, la pretenca Núria Inés Tintafina. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa ja té ordenances i pressupost per al 2026. Serà de 265,6 milions d'euros de pressupost ordinari, un 4% més que el 2025, amb 15,4 milions d'euros per a inversions i un pressupost consolidat de 340,3 milions d'euros, un 6% més. Les prioritats, segons l'equip de govern, són tres: posar al dia la ciutat, estar al costat de les persones i impulsar l'activitat econòmica i la competitivitat. Els ingressos provenen en un 56% del que es recapta. Així, impostos, taxes i preus públics s'incrementen un 2,5% per sota de l'IPC previst, que és un 3%. Les aportacions d'altres administracions representen un 44% del total, que són 116,8 milions d'euros. Només les esmenes parcials del PSC van ser recollides. Així, l'Ajuntament començarà a pagar pel consum de l'aigua i el rebut domèstic de taigua es congela. Els socialistes també van arrencar el compromís de l'equip de govern d'estudiar canvis en la tarifa social de les escoles bressols, el conservatori i l'escola d'art, que es podrien aplicar de cara al proper curs. Això va facilitar l'aprovació del primer expedient. La resta d'esmenes, presentades per altres formacions, van ser rebutjades.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. El perruquer sabadellenc Alexis Ferrer rebrà el Premi Tenacitat 2025 dimecres que ve, en una gala que se celebrarà a l'auditori de la Fundació Caixa Sabadell. El Rotary Club Sabadell ha anunciat aquest dilluns a la tarda l'escollit d'aquest any, destacant la seva singularitat en el sector de l'estilisme. Gerard Ribot, el president de l'entitat, ha defensat així la decisió.
També destaca perquè ha de ser una persona absolutament disruptiva i no mai conformista amb el món de la perruqueria, i fins al fet d'arribar a exposar al Louvre de París les seves perruques imprimides, que és una cosa absolutament que no ha fet ningú més en el món de la perruqueria.
És el fill d'una coneguda perruquera sabadellenca, Anna Ferrer, que té diversos establiments a la ciutat, però ell té molta més presència a l'estranger. Ha treballat en més de 1.000 passarel·les arreu del món, ha obert un estudi d'estilisme a Londres i un altre a Los Angeles. El 2020 va ser nomenat millor perruquer de l'any a Espanya i l'any passat va ser nomenat director de perruqueria de la reconeguda 080 Barcelona Fashion Week. L'entrega del premi es farà dimecres que ve, dia 12, a les 8 del vespre, a l'auditori de la Fundació Caixa Sabadell, al carrer Gràcia.
Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. El govern municipal ha reservat 900.000 euros per reorganitzar l'any vinent la Final Four de la FIBA Champions League, la tercera competició europea més important de bàsquet i on el joventut està jugant aquesta temporada. Així s'ha aprovat durant el ple municipal d'aquest mes de novembre, un ple on el govern i l'oposició s'han confrontat per projectes socials i comunitaris que es duen a terme a Badalona Sud després de la dissolució del consorci. Segons ha explicat l'alcalde, de moment no està tancat l'acord per poder organitzar la Final Four a Badalona, tot i que sí que es té el vistiplau del conseller de Esports de la Generalitat. Amb la reserva dels 900.000 euros, l'executiu s'assegura tenir una partida prevista per accelerar els tràmits en el cas que es triï la ciutat com a seu de la final a 4. Per Xavier García Albiol, seria una bona oportunitat per promoure Badalona arreu d'Europa.
Una bona ocasió de projecció per la ciutat. Volem també anar a altres administracions perquè és un esdeveniment que transcendeix de Badalona. Vaig comentar al conseller de la Generalitat d'Esports, li va semblar molt bé i, per tant, si es materialitza, que no és fàcil, doncs posarem mans a l'obra.
Aquesta modificació de pressupostos ha estat una de les que s'han aprovat durant el ple ordinari. També s'han aprovat 100.000 euros per cobrir les despeses dels serveis comunitaris que s'han efectuat a Badalona Sud un cop el consorci es va dissoldre. En aquest punt, els grups de l'oposició han acusat el govern de deixar desemparats els veïns de Sant Roc en donar suport a la Generalitat per dissoldre l'organisme. Un altre punt de l'ordre del dia ha estat l'aprovació del nou Pla General Metropolità que afecta l'entorn de la masia de Can Colomer. També s'han aprovat 20.000 euros per al projecte de reparació al Pont del Petroli. Segons ha explicat García Albiol, els terminis per inaugurar el pantalà a la tardor es mantenen. Ja s'està construint la nova estructura i de cara a la primavera s'iniciaran els treballs a l'aigua per la seva instal·lació.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat, ens informa Maria Jordà. Bona tarda.
Bona tarda. La cooperativa agrícola del Prat és present aquests dies al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, una de les cites més destacades del sector, que enguany reuneix més de 400 empreses i posa focus en la nova cuina catalana. Hi participa amb la carxofa Prat, posant en valor aquest producte que tot just arrenca temporada i de moment amb bones perspectives. Així mateix ho assegura Agustí García, president de la cooperativa.
Comencem ara justament aquests dies que va de conya perquè comencem la campanya de carxofa. Ja portem un parell de setmanes que cada dia anem a més i que millor dia que promocionar-la avui. Pues ara mateix cada vegada per peres s'està plantant menys tudela, però és que amb el canvi climàtic ens veiem forçats a plantar de l'altra perquè nosaltres també vivim de lo que collim. Si l'altra és una carxofa que no produeix o te surt molta merma, pues al final tens que mirar el que dona calés realment.
L'espai destaca per la seva proposta gastronòmica dissenyada per GastroShow, on la carxofa es converteix en el protagonista de diverses elaboracions creatives. Cada dia, el públic pot gaudir d'una rosca de mos amb bolets, cansalada ibèrica i trompetes de la mort, i d'una recepta diferent amb la carxofa com a ingredient principal.
Gràcies, Maria, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El mes d'octubre s'ha tancat amb 12 persones més sense feina a Castellà, amb la qual cosa el nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya és de 924. És la segona població de la comarca on ha crescut més l'atur, només pel darrere de Castellbisbal. Respecte a l'octubre d'ara fa un any, l'atur s'ha reduït en 34 persones. En el conjunt de la comarca hi ha actualment 42.071 persones sense feina, 207 menys que al setembre. Els descensos més generalitzats del nombre d'aturats han estat a Terrassa, amb 54 persones menys, i Rubí, amb 37 menys. A Catalunya, l'atur ha tornat a créixer en 2.423 persones, un repunt del 0,75%, una mica menys intens del que es va registrar en l'exercici passat. En total, ara hi ha 324.495 persones que busquen feina inscrites en els serveis d'ocupació, 10.344 menys que fa un any. És la xifra més baixa per un mes d'octubre des del 2007. En el conjunt de l'Estat, l'atur va augmentar en 22.101 persones, amb un repunt del 0,91%, i la xifra total d'aturats és de 2.443.766.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Mireia Puente, bona tarda.
La Unió Sant Cugatenca reclama que es faci efectiva la creació de la comissió artística que ha de gestionar la programació del Teatre La Unió i la Sala Clavé. La proposta de gestió la va donar a conèixer l'Ajuntament el passat mes de juny i consisteix en una gestió municipal a través de la creació d'una comissió artística formada per un membre de la taula de participació, de la taula de música i la de dansa, juntament amb membres de cultura de l'Ajuntament i el programador del Teatre Auditori, així com altres membres d'entitats culturals. Dins aquestes últimes hi hauria un representant de la Unió. Escoltem el president de la Unió, David Pujol.
La Sala Clavé l'està programant l'Ajuntament de d'una manera exclusiva, amb l'únic criteri municipal. I nosaltres també estem dient, escolta'm, per crear aquesta comissió no cal obrir el teatre. El Centre Cultural de la Unió Sant Cugatenca està funcionant. Li falta el teatre, però té la sala clave. I aquesta comissió artística no s'està respectant.
La sala clave és de titularitat municipal i la Unió es coordina setmanalment amb Cultura per establir els horaris en què l'entitat pot fer ús de l'espai. En aquest fet, però, tenen un punt calent els assajos del grup de bastoners. David Pujol comenta que és l'únic espai de la ciutat adequat on poden assajar i lamenta que el consistori vol programar actes coincidint amb els dies i hores en què ells hi van a practicar. Pujol considera que si la comissió artística estigués creada, probablement aquest conflicte ja estaria resolt. Des de la Unió, a més, estan d'acord amb la comissió artística com a proposta de gestió de la programació, ja que s'ha recuperat la voluntat inicial del consorci, però tot i així expliquen que els agradaria que en un futur aquesta gestió sigui delegada perquè la portin a terme un grup d'entitats. Malgrat tot, són conscients que cal anar pas a pas i de moment es conformen en fer efectiva la proposta que va fer l'Ajuntament el passat mes de juny.
Cada tarda, de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Imagina és el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius de gairebé una vintena de municipis de la Diputació de Barcelona, entre els quals Sant Cugat. Tot i que el projecte ja fa anys que existeix, recentment se li ha donat un nou impuls i s'han pujat moltes imatges noves. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Francesc.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Quan fa que existeix Imagina i en quin objectiu va néixer en el seu moment?
Imagina, en realitat, és un projecte bastant antic, perquè al final el resultat és el programa, però darrere hi ha una filosofia, un objectiu, que era aquella idea de que quan una persona vol consultar una imatge o vol consultar fotografies, etc, de qualsevol temàtica, no estigui limitada per un ajuntament o buscar en un arxiu, sinó que pugui buscar sobre tota la xarxa d'arxius que del país, no? Que pugui fer una cerca, jo busco temes sobre bastoners i em surtin a totes les imatges d'un país, no? Per tant, es buscava sobre aquest objectiu intentar treballar conjuntament uns diferents arxius, des de diferents llocs, per aconseguir tenir aquest portal que ens ajudés a visibilitzar tots els fons i col·leccions d'imatges que tenen tots els arxius, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona, que és qui lidera això. Però és un projecte que neix amb un grup de treball ja l'any 2000 i poc, un grup de treball que comença a pensar com podria ser aquest projecte, i això dura fins més o menys al 2010, i el 2010 comença a sortir un primer producte, que és quan ja comença a néixer Imagina, i fins al 2015 aproximadament, 15-20, una cosa així, es van anar fent coses, però el projecte no acaba d'arrencar. També és veritat que ens faltava un partner tecnològic que complís les garanties, no? un programa que pogués garantir...
Sustentar tot,
sí,
això, no?
Exacte, i que satisfés les necessitats del grup de treball, no? Vull dir que havia de tenir uns elements clau, havia de ser molt visual, havia de ser fàcil, havia de tenir uns requeriments tècnics d'arxiu a darrere, fins que ara, en aquest impuls, últim impuls des del 2022, doncs s'ha decidit ja fer aquesta aposta forta. Fet inicialment eren uns pocs arxius. Els del grup de treball eren uns quants arxivers i arxiveres que treballaven en això, però després les proves pilots vam ser 3-4 arxius, dels quals l'Ajuntament de Sant Cugat estàvem allà presents, i ara ja s'ha obert, com has comentat tu, a una vintena d'arxius, perquè estem en la segona fase d'obertura d'aquest portal, amb la idea que sigui un portal d'imatges de Catalunya, en aquest cas de Barcelona, no? De la província de Barcelona, però amb vocació d'anar més, no?
O sigui, ara mateix ja estem parlant de 20 ajuntaments?
Uns 19, 18, comptant-nos a nosaltres, ajuntaments que ara mateix, a dia d'avui, ja estan donats d'alta, Imagina. La idea és que es vagin ampliant, perquè cada cop hi ha més gent que vol adherir-se al portal.
Des de l'arxiu local de Sant Cugat, quantes imatges heu aportat al portal?
Nosaltres ara anem alimentant el portal. Vam començar molt poquetes, centrades molt en el fons Cabanes, que és el fons fotogràfic més antic que tenim i que ja hem fet algunes altres vegades, no? Que és, representa molt la vida de Sant Cugat de principis, de primera meitat i meitats de segle XX. Però ara en aquesta segona fase hem anat ampliant. No? Ara estem sobre, més o menys sobre uns entre 1.350 i 1.400 fotografies, però no només del fons Cabanes, sinó de diferents fons i col·leccions que tenim a l'arxiu. I l'anem alimentant dia a dia. Cada dia que podem anem penjant més fotografies. No? Ja, entre tots hi ha ajuntaments, nosaltres som dels que pengem més, però hi ha un parell d'ajuntaments o tres que tenen 4.000 o 3.000 fotografies, no? Vull dir que depèn del ritme que puguis assolir. Nosaltres estem en un bon ritme i estem cada vegada pujant-ne més, no?
I quina previsió teniu de pujar noves imatges pròximament de Sant Cugat?
Intentem anar-ho fent. No ens hem marcat una previsió de dir d'aquí en vull 1.000 més, d'aquí a 2 mesos. No, el que estem intentant és... Nosaltres ja tenim moltes imatges inventariades, però volem penjar amb qualitat, no? I llavors això vol dir que preferim penjar-ne menys, però que quan les pengem estiguin ben identificades, amb les metadades necessàries i que realment siguin útils per la ciutadania, que no marcar-nos una quantitat molt fixa, no? Llavors... intentem sempre que podem, perquè clar, això ho compaginem amb altres feines, no? Intentem sempre que podem, sobretot la tècnica que s'hi dedica exclusivament en aquesta, en una d'aquestes parts de gestió fotogràfica, treballar unes horetes al dia i en aquest tema concret, no? I anar penjant més fotos, no? La idea és que anem pujant, no? Si estem a 1.300, a veure si a finals d'any estem a 2.000 i d'aquí 3 o 4 mesos estiguem a 2.000 i anar pujant una miqueta més, no? Anar fent, però sense marcar-nos... No ens hem marcat aquest objectiu de penjar-les totes, preferim que siguin imatges triades, no? Vull dir, busquem aquelles imatges que realment siguin molt interessants ara, no? Per fer una priorització de quines penges i quines no. Busquem aquelles que representin el poble, que siguin de diferents fons, que sí que ens agrada és que ja que tenim diferents fons ingressats, doncs que tots ells tinguin una representativitat dintre d'Imagina i també de diferents èpoques.
I que siguin singulars. Vull dir que, evidentment, aquelles són fotos pròpiament de Sant Cugat, vull dir que no sí. Es trobaran en un altre lloc.
Exacte.
Quan parlàvem de l'estancament d'aquest projecte, has citat la part tecnològica, no? Que us faltava aquest suport. Aquest és el principal motiu?
Sí, això és veritat que, com dèiem, ho lidera Diputació de Barcelona, per tant és un projecte que sense Diputació no tindria cabuda, perquè al final la Diputació que fa és agrupar a través d'un concepte que es diu la xarxa d'arxius municipals, sí. Vale? És un grup dels arxius municipals de la província de Barcelona estan adherits a la xarxa d'arxius, que estan adherits a la xarxa d'arxius municipals, que són la majoria. Aquesta xarxa que et permet és fer treballs conjunts, no? És aquesta idea de xarxa, no? De treballar conjuntament sobre una necessitat. I això, sota el paraigües de Diputació de Barcelona, doncs té molt sentit perquè ens agrupem tots i pensem, no? I projectes conjunts que podríem fer. I Diputació, per exemple, en aquest cas ha liderat aquesta necessitat que hi havia, que s'havia detectat per diferents arxius, no? Com deia l'any 2000, i ho han materialitzat a través d'això. Això què vol dir? Que tots pensem, Diputació posa els recursos, en aquest cas recursos econòmics, perquè el programa és de Diputació de Barcelona, per tant la contractació la fa ell, i nosaltres aquí portem tot el saber tècnic, no? Per alimentar aquesta eina i per també demanar els requisits, no? Perquè aquesta eina sigui. L'estancament aquests anys ha sigut bàsicament perquè es va contractar una empresa inicial que va desenvolupar una part interna de l'eina, però no acabava de satisfer les necessitats que havíem pensat des dels arxius. Llavors, això ja sabem que les licitacions públiques són complicades, no? D'estar en 3 o 4 anys, llavors... al cap de 4 anys es va tornar a repensar un altre projecte de licitació i al final es va aconseguir trobar ara sí una empresa que realment dona resultat a allò que nosaltres necessitem, no?
Però darrere l'impuls que es fa actualment no hi ha una idea concreta?
La idea que s'està fent ara d'impulsar-ho és que és la que ja teníem inicialment, no? És una necessitat. Nosaltres el que voldríem des de tots els arxius és que hi hagués aquest portal únic, no? Que la gent veigués les imatges de tots els arxius des d'un únic punt, no? Que és el que estem aconseguint amb Imagina. Tu amb Imagina pots entrar a la pàgina principal, que és imagina.diva.cat. Vale? Tu pots entrar allà i fer una cerca sobre els 18 arxius, sobre un tema que tu vulguis, o pots entrar al teu arxiu concret que busques, a l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, i allà tens tots els 1.300 o 1.400 imatges que nosaltres tenim amb totes les temàtiques. No? Llavors, aquesta idea de poder buscar tant sobre tot com sobre només una part, és, creiem que té molta força. No? I nosaltres la idea del projecte, en aquest cas la idea de Diputació, que nosaltres des de l'Ajuntament també recolzem, és que es vagi ampliant, no? Que cada vegada hi ha més arxius, i que aquest portal pugui interrelacionar-se o tenir una relació directa amb altres portals que existeixen d'imatges, com per exemple hi ha un portal que es diu Europeana, que és un portal d'imatges i audiovisuals d'Europa. No? Llavors és un portal que ja existeix, es diu Europeana, que també pots penjar imatges allà, però la idea és que aquests dos portals es connectin, aquest a mesura que va agafant força, que és un dels requisits que també es dona aquest, a les empreses que hi ha darrere d'això, es pugui connectar amb portals com aquest. No? Llavors donaria molta més envergadura al projecte. No? Ja no només seria per la ciutadania de Catalunya o de Barcelona, sinó que seria
el
per
continent.
Tot el món. Sí. Uh-huh. I això ens dona molta més força i molta més sentit.
Sí, sí. I tothom hi pot accedir, imagina, o sí. Està pensat només per l'àmbit més acadèmic?
No, al contrari, està pensat perquè la ciutadania trobi i busqui el que vulgui. Si tu entres a imagina.diva.cat, tu accedeixes allà, fas una cerca, és una cerca com si cerquessis a Google, vale? Tu pots cercar paraula clau, no? Tal cosa, busco això que deia abans, no? Bastoners, busco sardanes, busco la festa major, i a partir d'aquí et retorna immediatament totes les imatges en miniatura que poden estar relacionades amb el que allò tu busques. Un cop trobes la imatge que vols, pots clicar-la i se t'obre més gran amb una sèrie de metadades, informació bàsica, data, autor, drets sobre aquesta imatge, i te la pots descarregar. Llavors pots arribar a tenir la imatge descarregada, a més, amb alta qualitat. Tu et descarregues un JPG, que no és una alta qualitat, però tu també en la imatge, si la cliques, pots veure la imatge en gran, no? I pots arribar a fer dos zooms sobre la imatge, la qual cosa pots arribar a un detall bastant interessant, perquè són imatges, tenint en compte, depèn després de com és la digitalització d'origen.
En el cas dels historiadors, mm-hmm. aquesta eina li dona molt potencial, no?
Sí, sí.
Perquè a l'hora de tractar un tema concret, per exemple, pots tenir connexions entre diferents municipis, no?
Clar, nosaltres aquest és un valor afegit que creiem que té aquest portal. Per això sempre des de l'Ajuntament nosaltres ens havíem plantejat tenir un programa de tractament d'imatges propi, però en el seu dia, quan va sortir aquest projecte, per això vam estar des del pilot, creiem molt en aquesta potència de treballar en xarxa, no? I de que una persona pugui buscar un tema, un investigador o qui sigui, un tema concret, i que ho busqui sobre tots els arxius. No hagi d'anar, ara vaig a aquest arxiu, ara vaig a aquesta altra web, cadascú tindrà el seu sistema, en quin canvi és un sistema únic de treball, tu busques sobre un tema i t'apareixen, no? T'apareixen les imatges que hi ha. Com més pengem, més informació hi haurà, i més alimentarà aquesta idea d'aquesta satisfacció, no? Trobo, busco una informació, faig una cerca concreta i em surt tota la informació que jo vull sobre aquest tema, i que no tens per què saber si està a Sant Cugat o està a Terrassa, que també participen, no? Realment ho trobes i va, doncs aquesta està a Terrassa, aquesta està a Sant Cugat, doncs m'interessen les dues, no? I ja no he d'anar als dos arxius a buscar, sinó ja em surten directament i puc descarregar-me-les i fer l'ús que et permeti d'acord als drets, no?
I és una eina fàcil d'utilitzar?
Sí, creiem que sí, l'hem testejat, jo crec que s'ha fet servir per gent, estem aquí també per difondre-la també, no més, perquè la gent sàpiga que existeix també, imagina que estem fent difusió, però sempre ens interessa molt, molt continuar fent-la, perquè com més usuaris utilitzin, més sentit té la feina que hem fet, no? En aquest sentit. Creiem que sí, perquè és una cerca com faries, com deia, no? Una cerca per paraula clau, una cerca també pots fer per temàtica, la pots fer per anys, té diferents moments i és la part pública, perquè la part privada és més complicada, però la part pública, o sigui, que veu el ciutadà, qualsevol que entri, s'ha fet amb aquesta idea de que sigui imatge, paraula, imatge, i una cosa molt clara i molt visual, no? Està alineada amb tots els gestors d'imatge, portals, més o menys tenen les mateixes característiques, no? Enfoquen sobre la imatge més que sobre les dades, no? Perquè tu quan busques trobis l'imatge i després ja buscaràs la informació associada, no? Vull dir, és molt més visual que altres portals que teníem antigament, no? Ara tots van cap a aquesta idea de trobar-ho, no?
I ara mateix teniu informació, dades de l'ús que se'n pugui estar fent? És a dir, qui entra, quin tipus d'imatges busquen? Doncs, tota aquesta informació en teniu ja o no?
Sí que recull aquesta informació. Ara mateix no et sé les estadístiques, perquè no... És veritat que cada arxiu té l'accés a cada arxiu està controlat, no? En principi, aquestes dades no les hem recollit encara, perquè... És això, no? Estem veient encara, estem començant, no? Començant aquesta segona explotació del programa. No tenim dades de consulta, però sí que a nivell d'estadístiques, però sí que sabem que hi ha molta gent que hi ha força gent que l'està consultant, no? I ens arriben, escolta'm, jo ho vaig consultar a través d'Imagina, o veiem imatges publicades a vegades que estan llibres de dret, que sabem que les han tret d'Imagina, perquè les imatges d'Imagina totes tenen un petit marca d'aigua lateral, no? I és bastant evident, no? Quan la veus publicada, aquesta imatge l'han extret d'allà, no? I encara que no hem tret estadístiques, cosa que potser a final d'any ho fem per veure com ha anat aquest primer any d'experiència global, sí que ens dona aquest feedback de que estem veient ja que es va utilitzar. Nosaltres intentem que això vagi a més cada vegada.
I el creixement, Francesc, a banda de municipis que es puguin adherir al projecte, quant a prestacions, penseu que tot això també pot anar creixent a l'hora de servir, a més d'imatges, doncs, altres tipus
de documents?
Sí.
El programa que hi ha darrere ho permet. Si no tinc entès malament, aquesta part, Diputació ho porta més, però en principi permetria audiovisuals, vídeos i permetria documents com a tal, perquè al final, si tu tens un document, un JPG, o tens un PDF, en principi podries. No està pensat per això, perquè és un portal d'imatges, hem de veure si els vídeos doncs, també poden encabir, però podria, és a dir, l'eina que hi ha darrere podria assumir el que és la visualització d'altres tipus de documents. No ho pensem en aquest... De moment no està pensat només, està pensat només com a portal d'imatges, no portal de difusió web, que ja tenim altres sistemes de difusió, i està pensat només per aquells tipus de documents audiovisuals.
Bé, doncs ja veig que esteu ben ocupats, no? No només amb el dia a dia,
sinó
amb aquests altres projectes, no? Que aneu encabint en les vostres tasques.
Sí, voldria dir també que, a part d'aquest portal d'imatges, que és el que estem potenciant ara com a xarxa, tenim també un altre sistema de difusió, que és Arxius en Línia, que compartim amb l'Arxiu Nacional, que és de la Generalitat, vale? L'Arxiu Nacional també hi ha altres arxius, i allà hi tenim també imatges penjades anteriors al projecte, sobretot allà només hi ha fons cabanes i són retrats de BBC, allò de bodes bautizos, sí, no? Retrats de comunions, batejos, etcètera, que feia Cabanes, Joan Cabanes, i aquells els tenim penjats en el portal d'Arxius en Línia, és un altre portal que tenim. A la nostra web tenim un apartat en què enllacem els diferents portals perquè la gent no es perdi. Aquest és col·laboratiu, que és el que és interessant, i l'altre només és la part nostra de que tenim publicada de retrats i això. I amb això completem una mica el puzzle i estem intentant, no, anar creixent en aquest sentit i arribar, pues, a aquests projectes més grans a nivell europeu. No? Jo crec que amb això, amb Imagines, es podria aconseguir. De fet, si no vaig malament, no sé si en el Congrés Internacional d'Arxius, que hi ha la setmana que ve, que crec que ja hem parlat en aquest programa...
Sí.
Que l'arxiu, que nosaltres hi participem també en una conferència, si no vaig errat, crec que també es participa i es parla d'aquest projecte també. Vull dir que realment intentem fer difusió en tots els llocs on podem, no?
Efectivament. Doncs res, Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, gràcies per la visita, en continuarem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Passen gairebé 4 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui la compartim amb tres habituals. L'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Molt bona tarda, Anna Maria.
Molt bona tarda, Carme.
També saludem al Juan Merino, que és un jubilista... Ai, un jubilista no, t'he fet un, mira, he fet un mix. Un jubilat activista i m'ha sortit un jubilista.
Oh, està bé.
Això m'ho apuntaré.
Bona tarda.
I la Georgia no la tenim, no? No, vinga. Doncs avui farem una tertúlia amb dos components, no? Només? Vinga. Doncs comencem pel tema que ja ahir era la notícia del dia. Avui continua arrossegant com un tema d'actualitat i era una notícia que ha trigat molt, però a més arriba tard i malament, no? Podríem dir, com ja acostuma a passar. I estem parlant de la dimissió d'Amazon, que tampoc no va quedar massa clar, perquè quan va fer la compareixença doncs es va explicar de tal manera que en acabar hi havia qui es preguntava, però ha dimitit o no ha dimitit? Sí. O què ha passat aquí?
Sí, i en aquell moment va passar el mateix que me va passar con el Puigdemont quan lo de la República, no sabia on estava, si dimitia o no dimitia, teníamos República, no la teníamos, però con el Mazón va passar lo mismo.
Què us va semblar d'entrada? Així fem una mica cronològicament la compareixença, que ja era esperada, no?, després del que va passar en el funeral d'Estat. Què us va semblar el missatge, tot el discurs que tenia preparat i que va fer públic en aquesta compareixença? Anna Maria.
Jo el discurs, mira, em va semblar que era una pantomima de les més grans. Vull dir, això és començant per aquí. Arribava tard aquest discurs, per descomptat, i no es va saber explicar. I a més va arribar un punt que hasta inclús la víctima era ell. Vull dir, jo crec que els familiars d'aquestes tantíssims morts ocasionats per la Dana es tenen que sentir tan frustrats, tan desenganyats i tan emprenyats, que jo de veritat que no entenc com aquell funeral va haver-hi tant d'ordre. Perquè jo em poso en els llocs d'haver perdut les persones que van perdre de la manera que les van perdre i jo no sé si em hagués pogut d'estar allà sentada aguantant amb uns i aguantant els altres, començant pels reis i acabant per tot la parafernàlia de polítics, perquè escolta'm, allà van aguantar carros i carretes estoicament els familiars que no tenien per què aguantar-ho. Vull dir, el que se li va dir a aquell senyor, aquelles paraules que vam sentir per la tele i així, jo crec que van ser poques. Vaja, jo, van ser poques. I aquest senyor, doncs bé, l'endemà mateix, si ell no tenia la dignitat de dimitir, algú altre del seu partit li hagués tingut que dir, perdoni, està vostè cessat. I ja està, vull dir, no hi ha res més. Ara i a sobre, clar, com sempre, vull dir, la culpa no és mai d'ells, perquè un discurs que tenia que ser una mica la meva culpa, i la segona paraula, vull dir, va carregar contra tothom. És que no va carregar contra els morts, no sé el per què, perquè igual també se li va ocórrer dir per què punyeta van baixar a treure un cotxe del garatge, per exemple, no?, perquè, vaja, jo ho vaig trobar-ho tan gros i jo em poso en el lloc d'aquests familiars i jo no sé quina paciència han tingut aquesta gent després d'un any, com tenen les cases encara, com hi ha molts pobles, com hi ha molts carrers. Vaja, no ho sé. És que un dia ho parlàvem, no?, que ens desenganyen els polítics i ens desenganyen per tots cantons. Vull dir, és que és així, no hi ha res més.
Pues sí, estic d'acord amb tu, però bueno, és que no hi ha paraules ja, ja se l'ha dit de tot, i bueno, aquest senyor ha tenit un agradeciment armat impressionant, i estic d'acord amb la Maria que diu que, bueno, tenia que haver dimitit ja al dia següent, a la setmana següent, tenia que haver dimitit per lo que havia fet, per no estar en el joc que li pertocava amb ell, perquè la gent, els veïns, la ciutadania l'havia votat per això, no? I no va estar. Per tant, se ve que, bueno, diu, la meva mare m'ha dit ja que va estar allà, diu, bueno, pues la mare, pues ha passat un any només, la mare també se lo podia haver dit abans, no? Però clar, hi ha una cosa, una qüestió també aquí, que el PP, des de que jo recorda, per no ja remuntar-me a més anys, des de lo del lo que era la plastelina, lo del
prestigio, sí, el chapapote.
El chapapote, lo del sí, prestigio, que decía que eran hilitos sí. de plastilina, decía el Rajoy, ¿no? Sí. Hilitos de plastilina. Mai han reconegut que la culpa són d'ells. O sigui, res. Ja, hi ha un llistat molt llarg, passant per la Totxa, el Jack, no sé, los de també, lo de la hepatitis aquella tan grossa, que eren 4.000, que no volien comprar les injeccions per ell, el de l'Ebola, tot. O sigui, ells mai tenen la culpa. El foc d'aquest estiu, no són culpables ells. Sempre han instrumentalitzat los morts i siguen amb la mateixa política. Claro, ara que allà ja hi vaig riure una mica perquè en la televisió, no me recordo el programa que era, le van posar la cançó aquella de Ja no puedo más.
Home, ai? Doncs aguantar un any.
Sí, sí, és que di la paraula aquesta també, Ja no puedo más. Però bueno, és que nen, que has caigut del cel ara. Allò ja fa temps que no tenies que estar aquí. Bé, però bueno, ara la qüestió ja està. Jo al Mazón penso que ja no havia que parlar més d'ell. Ja està en la judicatura.
Home, però, bueno, sí, però hi ha coses que sí que s'han de parlar que de fet ja ho han manifestat també els familiars de les víctimes.
Sí, hi ha més coses. Jo vull dir, però que no posar tot el foco en ell. Ara sí, mateix ja no. Ara mateix ja toca... Los flecos que queden, los que de la família tienen que dir la última paraula ells, i la jutge que tiran de banc. Però ara tenim que parlar del Feijó. El Feijó s'ha sigut el que ha aguantat, lo està aguantant ahí. I ara el problema lo tenim i gros.
Val, però a veure, una persona amb la responsabilitat del senyor Mazón, que surt a fer una compareixença com la d'ahir, que tiri pilotes fora, que tiri la cavalleria per sobre al govern espanyol, com els principals culpables, apareixent, com apuntava l'Anna Maria, com una víctima més. Que no deixés clar que dimitia, perquè ell no va pronunciar la paraula dimissió, que a més ho va fer efectiu hores després, que no va no va dibuixar cap mena d'escenari, perquè ni va convocar eleccions ni va fer absolutament res, només cobrir-se les espatlles.
Sí, bueno, i tant que se les cobert. Ara tinc, durant 15 anys té un sou de 87.000 euros, dos assessores, xòfer, cotxe i, bueno, i su oficina, no? O sea, està molt bé. Ja.
Què hauria d'haver fet, segons vosaltres, si una persona amb la responsabilitat aquesta compareix per rectificar, per demanar disculpes, per demanar perdó, pel que sigui? Què més hauria d'haver fet?
No, ja lo tenia que haver fet a la setmana de lo que va passat, ja tenia que haver dimitit. Ja dius, senyors, dimiteixo perquè he sigut un irresponsable. No està a l'altura, i tenim aquest problema ara. Tenia que haver dimitit a la setmana d'esta. O fer-lo dimitir.
Vinga, Anna Maria.
I avui ha fet una reunió de govern i l'ha traslladat a Alacant, no?
Sí.
Per tant, jo tampoc no ho tinc tan clar que aquest senyor tingui assumit que dimitirà, Vaja...
Bueno, ja sí, sí, ara està en funcions, no dimitis,
està en funcions. En 10 dies tenen que resoldre el problema, no?
Ara estan
també van apuntant noms i mentrestant la gent va dimitint, també.
Està cobrint ara una sèrie de plazos.
Sí, digues, Anna Maria.
Sí, clar. No, que, vull dir, per el que veig també hi ha gent que estava implicat en tot aquest problema, perquè aquest senyor en Gang Pàmpols, que l'he tingut que escoltar diverses vegades perquè no entenia quin cognom tenia aquest senyor.
El militar.
El general.
Sí, el de l'Onet, no és? O el de l'Homet? Bueno,
no era de l'Homet.
Però és que aquí... No era del...
De l'Homet.
Bueno, no ho sé. No era un d'aquests generals d'intervenció...
Sí, però no sé si estava retirat.
Intervenció immediata.
No, però no era...
Però vull dir, pertanyia al cos.
Sí.
No? Pertanyia en aquest cos de militar. Aquest senyor ha dimitit. Bueno, aquí, durant un any, una gent irresponsable, ha estat amb càrrecs i ningú ha mogut ni un dit, tampoc, a part del president, eh? Vull dir, aquella senyora que quan la periodista, quan la criden a declarar, té un atac d'angoixa i se'n va a l'hospital. No? És que, clar...
Sí, però Anna Maria...
És que un any és molt llarg, eh?
Sí, Anna Maria, aquell
petit
general...
Petit és molt llarg.
Aquell general va ser nombrat després de la Dana. Ell va ser nombrat per
sí,
a la reconstrucció.
Sí, sí, per solucionar-ho, no?
Per a solucionar, per a la reconstrucció, que no sí. Soluciona res. O sigui, perquè,
val,
perquè tota la capacitat... O sigui, tota la... El que ha hagut, el diner, tot el que ha arribat, anar a les empreses de sempre, a les empreses seves. Dels seus amics.
Ja.
O sigui, aquesta és una altra.
Aquest senyor, vull dir, el van cridar perquè solucionés tots els problemes que hi havia en els pobles, no? Vull dir, amb tot, amb infraestructures, amb neteja, amb tot.
Bueno, pues està tot manga per
on. Estan igual com estaven. Vull dir que...
Bueno, aquí el Aznar s'havia reunit amb el Mason un par de vegades i li havia dit que no dimitira, que no tenia per què dimitir. I bueno, ha sortit. Ah. I ara el problema que tenim, bueno, pues que resulta de que ayer se van posar ja en contacte el Feijóo con el Abascal, però clar, el Abascal ara traurà profit de tot això. Hay que tenir una cosa del Mazón, que el Mazón ja se la va jugar al Feijóo quan el 23 de juliol, les eleccions. Que va ser quan va fer el pacte amb Vox i va entrar al govern de la Generalitat de la València, va entrar a Vox. Se va fer el pacte sin consultar con ningú i ara mateix volat deixar una altra vegada la patata calenta al senyor este que era tan moderador, tan demòcrata, no, que iba a parlar amb tothom, el Feijóo, que no sap, no sé, aquest senyor no sé per on anda, però que bueno, la quedat exactament igual, o pitjor, no sé, no... jo crec que el Casado era 40 vegades millor que aquest. Penso.
Ai, no sé jo.
Penso.
Mira, si ens remuntem a la història que tu abans has posat com a referència, allò dels hilillos de plastelina...
De plastelina.
Clar, és que és igual, mirem on mirem. Sí. O sigui, aquí no hi ha una cultura d'assumpció de responsabilitats.
No.
Ni personals, ni polítiques, no hi ha manera. No existeix. Aquí les culpes sempre són d'altres.
D'altres.
Sí, però mira, el Feijóo... El Feijóo ha sortit corrent ahir dient que el PP dimiteix la gent, no com el Sánchez.
Sí, home, clar. Anna Maria.
No, que és que aquí ens acostumem a que les persones que estan amb alts càrrecs de responsabilitat, persones que han estat escollides democràticament, que vull dir que són regidors o són concejals o són presidents de país i tot plegat, dona la sensació que automàticament vagin amb una maleteta que posi impunitat, no? Que per més malament que ho facin, per més que s'equivoquin, per més que fotin desastres en la seva vida professional, la impunitat la tenen. Llavors, clar, aquí tenim un greu problema, perquè en l'empresa privada, si tu t'equivoques, si tu... I ja no dic que et carreguis a gent, ni molt menys, però si tu t'equivoques i fas un pla de viabilitat i surt malament, et fotran al carrer d'avui per demà. En canvi, aquesta gent, la impunitat la tenen. Siguin del color que siguin, i siguin de l'àmbit que siguin. Dóna la sensació que és així. Llavors, clar, ells mateixos, treuen pit, perquè, escolta'm, bueno, a més, vull dir, mentida sobre mentida. Cada cop que sortia aquest senyor al principi, després d'aquell 29 d'octubre, cada cop que feia unes declaracions, algú li rebatia. I li tirava per terra. Llavors, ell en feia unes altres de diferents que també li rebatien. I així s'han passat un any.
L'Anna Maria està parlant d'una... Ara, l'Anna Maria estava parlant precisament d'una de les qüestions que també li retreuen els familiars de les víctimes, i és aquesta conservació que encara fa de l'acte de diputat que li permet ser, doncs, aforat. Que és... que és tot el que tu comentaves. I d'altra banda també reclamen és que no estem conformes, deien, únicament amb que Mazón ja no estigui president al govern de la Generalitat, sinó que també haurien de dimitir tot el govern que ha format part i que han estat implicats. O sigui, els familiars de les víctimes no faran net encara que arribi un altre president.
No.
És aquesta la sensació.
No.
Bueno, mira, aquell senyor, l'únic que le va saludar ja quan se va fer l'homenatge a la víctima l'altre dia va ser el Camps. O sea, imagineu ara per un moment el Camps, con tota la gurta, totes les històries, totes les coses, pues va ser l'únic que va estar allà. Jo no, al final no ho sé com acabarà, perquè mira que la jutge ja l'havia invitat dues vegades a que declarasse voluntàriament, que declarasse, i no ha volgut. Hubiera sigut també una cosa molt a favor d'ell, que hubiera anat a la jutgessa, però...
Si no té clar les versions que ha de donar...
Clar, és
complicat,
Sí, perquè ara no sabem si s'ha canviat la seva casa o se va canviar al pàrquing. O sigui, tota la història aquella amb la Vilaplana, no sabem res de res. Per això t'he dit que encara queden moltes coses. Jo decía, jo preferiria ja començar, a part d'això, que això no acabarà los familiares de las víctimas continuarán batallant y es bo que continúe batallant, porque si no pasará lo mateix que va passar con en València, con
el
metro de València, ¿no? Yo creo que ya hay que fijarse ya, por eso decía antes, que hay que fijarse ya en el Feijó y los pactos con Abascal, porque aquí va a ser grossa, vindrà la grossa aquesta, i això ja ara per un exemple, ara mateix anirem a eleccions o no anirem a eleccions? No se sap. Tot depèn de que el que Vox esté apretant. Però si ven a eleccions, el més probable és que gane Vox. I si lleguen a un acord, sempre serà com quan va fer el pacte con el Mazón.
Sí, és que donarà el vistiplau a Vox.
Tot lo seu. O sea, aquest és el problema gros que tenim ara. Por lo demás, pues continúo igual que siempre, como decía Abans, ¿no? O sea, ellos siempre, como decía la Ana María, ellos siempre se escapan de todo, no tienen la culpa ninguno, de res, y ya está. Pero bueno, que, ya digo, no hay paraules.
I després les declaracions que han fet altres polítics, perquè jo avui per TV3 he sentit a la senyora Ayuso, li dic senyora per dir-li d'alguna manera, i Déu-n'hi-do,
Sí.
Déu-n'hi-do, és que clar, és que dius, aviam... no hi ha ningú, absolutament ningú, que en aquest senyor se li pugui dir que realment el poble de València sent per aquest senyor? Ningú? És que, clar, és ja dic, és que és... Jo, és una vergonya, tan vergonya, tot plegat, que, bueno, i ells, clar, ells van sortint per la tele, van sortint a debats, van... I bé, i miro, jo... si fan eleccions a València i té que guanyar Vox, i que si guanyen tampoc guanyaran per una majoria absoluta i tindran que fer un pacte amb el PP, escolteu-me, que no hi hagin eleccions, que les eleccions costen molts calés, que no hi siguin, vull dir, que s'ho maneguin entre ells, que col·loquin a l'alcaldessa de València o la d'Elx o la de Benicassin, la que vulguin, però és que clar, vull dir, és una vergonya darrere l'altra, i així anem. Aquest país, així anem.
Sí, però aquí el que està sonant ara és el Pérez Llorca, que és el que va arribar a los acords con Vox para governar. El Pérez Llorca és el que millor està abans que la català, que l'alcaldessa, perquè no volen a ella, és més política l'alcaldessa que el Pérez Llorca, no? Però, clar, aquí és que se abre ahí una ventanita que, bueno, o sea, podrien arribar a un acord PP i Vox i començar a ser lo que és el... com lo diria... fer todo ya, tener todas las herramientas para practicar de cara a un govern a nivell d'Espanya.
Sí, un govern a nivell de l'Estat.
A nivell de l'Estat, sí. No? O sigui, que comença allà... I això és però que molt dolent. Però molt dolent.
Mm-hmm.
Arribat a, i si s'arriba a un acord entre els dos, lo posaran a pràctica. Si, per una, hipotèticament, si lleguen al govern de l'Estat... ya sabemos lo que queda, ¿no? O sea, porque iban a, o sea, cuando entraron con el Vicente Barrera de vicepresidente, el del torero, mira lo que pasó.
Sí.
O sea que, bueno, iban a quitar los chiringuitos y pasa como
pero vaya, que no farem nets.
Que no farem nets. Pasará como con la Guardiola, ¿no? O sea, que la de Extremadura, que no tenía presupuesto para los bomberos, pero sí que tenía para las escuelas taurinas. Y si iba un montón de, yo no sé si era 6.000 euros o 1.000.000 euros, para las escuelas, solo para las escuelas taurinas, o sea, el fomento de la cultura d'ells.
Això que era per ensenyar a llegir els toros.
Sí.
Però sabeu quina és la pena més gran? És que aquí hi han hagut moltíssims morts. Aquesta és la pena més gran, perquè mira, una carretera és per refer, o una casa pues es pot tirar, o la pots tornar a aixecar. Però les vides han vingut a l'estorna. I que no hi haurà cap tipus de responsabilitat. No. Cap ni una. Si no, dintre d'un any, si ens podem tornar a trobar en aquesta tertúlia amb la Carme, quan ja en parlarem d'això.
Sí,
però
segur.
No hi haurà responsabilitat cap, ni una.
Bueno,
el que pugui trobar, el que ha trobat el cos, haurà pogut enterrar el seu mort, el que no l'haurà pogut enterrar, i punto. I s'haurà acabat. Vull dir, aquí és així.
Abans
dir,
quan...
El mateix fang afogarà tota la responsabilitat.
Clar, però és que plou sobre, sobre mullat. Quan abans treia el tema del metro de València, quan es va tornar a reobrir aquest cas, doncs perquè gràcies a un reportatge de l'Évole, em sembla, a la Sexta, i va ploure bastant, fins que no es va tornar a recuperar.
Luego tienen una otra cosa, mort.
Anem acabant,
Mort, sí que han hagut mort, cuidado los atentados a Atocha. Bueno, morts també, Però lo que passa sempre, igual que con la Gürtel, pierden las elecciones y digo, no, nosotros ya hemos pagado, hemos perdido las elecciones, ya hemos pagado lo que... No, vosotros lo habéis pagado. Pero siempre esta es lo que diuen sempre.
I les víctimes, com sempre,
aquest,
no?
És el relato,
juguen amb elles. Bé, doncs ens hem allargat amb aquest monogràfic que hem dedicat a aquesta dimissió d'Amazon i anirem seguint a veure com evoluciona el tema. Anna Maria, Juan, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres.
Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Bona tarda.
Adéu.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat, de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.